Al matí, a Ràdio Sabadell, des de les 9 del matí fins a 2:15.
I avui, doncs, com sempre, els dijous, cultura a dojo, i per això avui s'ha quedat això així, solet, el nostre Rafael Sabater. Bon dia i benvingut.
Jo sempre aquí, ja veus que no,
tu,
no sé,
em presenta. Canó, eh?
Ja pot fer sol, ploure, nevar, aquí.
Així ens agrada. Avui ens portes còmics també molt diferents, eh? Per quin vols començar?
Va, perquè comencem pel del Dràcula.
Mira, va, que el tinc ja a les mans.
Sí.
M'ha sorprès, a veure.
Tothom coneix el Dràcula, i això sí que... Mira, això és una adaptació que es va fer de la pel·lícula del Dràcula de Bram Stoker, del Francis Ford Coppola. L'any 92 es va estrenar la pel·lícula, va tenir molt èxit. Era un Dràcula molt diferent, no era tant terror, hi havia molta sensualitat, era un Dràcula més sensual, no era tant una pel·lícula de terror com les típiques dels anys 50 i 60, no? I es va fer una adaptació en còmic d'aquesta pel·lícula que ha esdevingut una miqueta un mite, perquè per dues raons. La primera és perquè els experts consideren que és la millor adaptació en còmic que s'ha fet mai d'una pel·lícula, i la segona és que aquesta obra, per problemes legals, durant 30 anys no s'ha pogut reproduir.
Per
problemes legals amb les productores, hi havia diferents productors, diferents tallades, els drets estaven repartits entre vària gent, no hi havia consens per reeditar-ho, i va quedar això, no? I clar, va crear com una mitologia, com un mite. Era un còmic molt difícil de trobar, perquè va sortir ben bé l'any 92, no es va tornar a publicar, i a sobre es va anar creant un mite aquest, que està considerat la millor adaptació que s'ha fet mai d'una pel·lícula. I és que això va fer una passió que hi hagués, i realment s'estaven pagant molts diners per aquests còmics de fa 30 anys enrere, i s'estava pagant molt. Finalment s'ha aconseguit ficar d'acord a tothom, tenir tots els drets i poder-ho rellençar. S'ha fet un rellançament mundial d'aquesta obra, amb un format molt bonic, molt ben acurat, tapa dura, amb paper molt bo. S'han escanejat tots els originals un per un altre cop, s'ha retocat tot. Realment, tal com ho veus, és una petita meravella. És un joc d'ombres i és en blanc i negre, és tot blanc i negre, i realment no és que hi hagin ombres. El dibuix són les ombres, el negre és el que et fa el dibuix, és molt fosc i només tens blancs i negres, res més, i és una obra molt, molt profunda. El guió era del Roy Thomas, que és el que va adaptar la pel·lícula, i el dibuix del Mike Mignola, que després va fer molt famós amb el Hellboy, amb totes les sagues de Hellboy. I bé, i està, és això, no, realment jo no l'havia llegit mai, en còmic, perquè ja no, a l'època ja no el vaig tenir, i me l'he llegit ara, i realment està molt, 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 molt ben fet. La pel·lícula sí que l'havia vist, i realment està molt ben adaptat, i sobretot el dibuix. La gràcia és el dibuix, que sap copsar molt bé l'essència de la pel·lícula.
Totalment, és que veus, si has vist la pel·lícula, és com si estiguessis veient l'storyboard, no?
Diu? I diuen que la gràcia és això, que no simplement allò anar copiant com si fossin ben bé fotogrames, sinó que l'ha adaptat d'una manera que, com que són llenguatges diferents, el cinema i el còmic, dins de tot, ni que siguin molt visuals, són llenguatges diferents, el que no pots fer és simplement fer captures de pantalla, no? Perquè això seria una fotonovel·la, i no quedaria. I aquí no, la feina és repartir-la, d'anar pàgina per pàgina, desfer-la i tornar-la a construir amb un còmic, i sempre sense perdre l'essència de la
pel·lícula. Doncs va, que tenim el tràiler de la pel·lícula. Jo crec que els més nostàlgics, no?, recordaran aquelles veus, aquella història que, doncs, a la dècada dels 90 ens va copsar a tots i totes.
Bienvenido a mi morada.
¿El conde Drácula?
Yo soy Drácula. Y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa.
Mi querido Jonathan lleva fuera casi una semana. Y aunque me desilusionó que no pudiéramos casarnos antes de su partida, me alegro de que le hayan mandado a esa misión tan importante.
El hombre más afortunado que pisa esta tierra es aquel que encuentra el amor verdadero.
Vamos a casarnos en
cuanto. Ai, l'amor, eh? El motor, sí, fins i tot.
Això, no, la gràcia d'aquesta pel·lícula és això, no, que, va, que no era una pel·lícula només de terror, no, sinó que ja hi havia eren
jo crec molts tocs romàntics. Empatitzaves, sí, sí, perquè, amb Dràcula,
sí,
que...
Sí, sí, un Dràcula que era un miqueta de Dracuin, eh? Que era un miqueta, sí, que
semblava un Dracuin. Amb aquelles perruques.
Sí, sí, aquelles perruques.
I una pregunta, Rafael, la part final del llibre?
Sí, la part final són les pàgines originals a llapis, les pàgines del Mai Mignola, abans de passar la tinta, i és perquè puguis veure tota la feina del llapis, tot el de llans, i fixa't amb, el, amb els punts, les creus, vol dir que tot això anem negre, vol dir que ell, no, ell quan imagina el dibuix, ell l'ha d'imaginar tal com ha de quedar, val, fixa que no hi ha negre, és tot blanc, només hi ha llapis, i va marcant per l'entintador o totes les coses que han d'anar en negre, vol dir que ell mentalment, el dibuixant mentalment, ha de tenir en ment tal com quedarà la pàgina. O sigui, està fent realment un negatiu i després
sí,
s'ha de passar.
Sí, eh?
És una feinada tenir
feinada.
Cada pàgina, pensar-la de tal com quedarà. O sigui, tu no estàs dibuixant el que es veurà, sinó el, unes ordres de com quedarà. Vol dir que s'ha de tenir una concepció molt, molt, molt clara del, del que estàs fent. Una feinada, una bona feinada.
Doncs aquesta era la primera proposta, aquest Dràcula de Bram Stoker, aquest còmic, no?, amb tota aquesta història que avui ens relatava, tan, tan curiosa, eh?, d'aquests problemes legals, que el que ha fet, suposo, és que
encara
guanyar encara més adeptes.
Aquesta, sí, 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 sí.
La segona proposta.
Mira, la segona és un manga. És el Hokusai, del Shotaro Ishinomori, publicat per Panini, i aquí tenim una biografia del Hokusai, que era un pintor que tothom el coneixerà quan digui la imatge més típica d'ell, és aquella, la gran onada, aquella onada que es va al Monte Fuji, una gran onada, al mar, doncs, embravit, i és la, la imatge típica que tenim sempre del Japó quan parlen de tsunamis, sempre penses en aquesta imatge d'aquestes onades gegants del, del Hokusai. El Hokusai és un còmic basat en la història real d'aquest pintor, que va ser molt, 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 molt curiós, una història molt curiosa, i com el anava llegint va dir que tinc un personatge més curiós. La història, la biografia, comença quan ell ja té 42 anys, que es desperta un dia i diu que deixarà de ser el Shotaro, no, el Takaraya Shori, que era un pintor molt famós, era un retratista molt famós del segle, de començaments del segle XIX, finals del segle XVIII-XIX, al Japó. Era un pintor molt famós, tenia els seus diners, estava molt reconegut, i als 42 anys un dia es lleva i diu que està insatisfet amb el que es fa, amb el que està fent, canvia de nom i canvia de vida. I se'n va i ho abandona tot.
Brutal,
abandona tot.
O sigui que es va reinventar als 42 anys,
sí, sí,
veus? Mai és tard, mai és tard, oients.
Era molt famós, tinc molta fama, guanyo molts diners, em coneix tothom, però a partir d'ara seré Hokusai, s'inventa el nom de Hokusai, i a partir d'ara seré Hokusai. I comença a voltar pel Japó a guanyar-se la vida com a Hokusai. Qui el reconeix com el maestro Sori, que era, que de seguida, home, maestro Sori, és que vull... No, és que jo soc Hokusai. I l'estil que feia fins ara no el faré, no el penso fer. Vol dir que no em demaneu el que estava fent. I s'ha dit, home, però si li he de publicar un llibre o de pintures, o vull que em faci una obra, i vull que em faci el que havia fet fins ara, que era, no. No. Ara
que fort, ho tenia claríssim. I llavors com van acceptar aquest
mica,
canvi?
Mica, els... mica en mica, ell va començar de zero, un altre cop, com quan era jove, doncs no tenia nom, però es va començar a fer el nom, eh? I realment és amb el que ha passat a la història, ha passat amb el nom de Hokusai i amb les pintures que va fer durant aquella època, és el que ha guanyat allà. Dic durant aquella època perquè no va ser la resta de la seva vida, sinó que ell, més gran, va tornar a canviar de nom i es va tornar a reinventar i va tornar. No va tenir tant èxit, però això va fer, al final ho va fer 51 vegades.
Què diu?
Fins als 92 anys es moria. I es moria encara pintant i vam canviar de nom 52 vegades. O sigui que, imagina't
quina capacitat d'innovació, de reinventar-se.
Ha passat a la història com el Hokusai a l'època dels 40 o 50 anys, que és quan va fer això, sobretot va començar de zero i va crear un altre estil.
El primer capítol que posa Pintor Loco, eh?
Pintor Loco, sí, sí,
això ja et dona
és que,
una idea.
Suposo que aquella època potser l'haguessin portat amb un psicòleg, no? Li haguessin donat una pastilla per dir no, perquè igual era bipolar, pobre mai. Però realment es va fer molt famós amb els impressionistes francesos, Van Gogh, Monet, tot això, perquè en una exposició que es va fer a França d'ell, del Hokusai, van conèixer les seves obres i els hi van cantar, i és un dels precursors del impressionisme francès. Va influir molt amb els impressionistes. Mira, una història molt, molt curiosa, està molt,
molt
ben pensada,
curiosa,
eh?
Sí.
I sobretot això d'un personatge que diu, ja m'estàs explicant, no? I a més d'això, ho va deixar tot i se'n va anar a viure, i va passar gana, va passar penúries, però ell, i després quan tornava a agafar nom, doncs després tornava a deixar i tornava a començar de zero.
Que bo, no, quina capacitat, quina capacitat, no? De sortir de la zona de confort. Hi ha gent que no canvia la seva vida.
No, precisament, no ho faré mai,
ni de feina, ni...
Precisament, no dir, no, si jo m'estic guanyant els diners, m'estic famós, soc famós, per què he de canviar? Doncs sí, doncs és un moment que ho has de fer.
Doncs ell és el que va fer, sempre, buscar la capacitat a...
I tant, i tant.
Doncs
és una lliçó per tots.
Lliçó de vida, totalment.
Sí, sí, i tant, i tant. Doncs mira, seguim. Doncs mira, parlant de lliçons de vida, Toda una vida dibujando, de l'Abel Carrasco, és un dibuixant de Sabadell, és, puc dir que sóc amic seu, tinc l'orgull de dir que sé que és amic seu, fa 25 anys que ens coneixem, perquè al setembre farà 25 anys que vam obrir la botiga, i el tinc de client pràcticament des del dia que vam obrir, sé que... Per això sí, puc dir-te els anys que ens coneixem.
Que bo,
I en aquest cas li ha fet il·lusió fer un còmic que se l'ha autopublicat, que és un artbook, és un llibre d'il·lustracions del millor de la seva carrera. I ho he fet ben bé pel plaer de poder dir, doncs mira, és tot el que he fet fins ara, aquestes són les meves obres. Per qui vulgui el conegui o vulgui conèixer una miqueta un dibuixant, doncs... a l'Abel Carrasco, que és sabadellenc.
I com el definiries una mica la seva obra, no?
Té
la
temàtica, tot, és totalment eclèctic, perquè pot dibuixar, ha fet còmics de terror de l'Oeste, ha fet els registres són variats,
no?
Com veus amb l'artbook que ara estàs mirant, té de tot, és un artista, i a més es deixa influenciar molt, mira, també aquí en pàgines de superherois,
sí.
He fet coses de superherois, el Black Sad, que és un dels millors còmics europeus que s'ha fet mai de novel·la negra.
I m'agrada molt els colors, no? I el traç que té,
el traç
també.
Que té, i l'ús del color que fa.
Sí, molt, molt.
És molt bonic, sí, sí.
Sí, en aquest podem veure, doncs, homenatge, també, doncs, alguns
sí,
clàssics,
sí.
No?
I també hi ha pintures d'amics o gent que l'ha encarregat de dibuixos, retrats, doncs també ha fet de tot. Ha fet és un autor que polivalent, i que mira, és un dels grans actius que tenim a la ciutat.
I a més Sabadellenc, Rafael, també és un gran actiu, que l'has de portar un dia, estic pensant.
Sí, sí, i tant, si un dia també li podem dir.
Ah, porta-li, fem un especial.
Segur que li farà gràcia venir.
Vinga, i una altra proposta.
Va, fem dues propostes finals. Còmic infantil. Mira, Benny i Penny, Super Prohibido. L'editorial és La Casita Roja i l'autor és Geoffrey Hayes.
Doncs amb aquest títol segur que als nens i nenes els encanta, perquè tot lo prohibit.
Mira, precisament no és de dos nens que viuen en una caseta, són dos germans, i va a viure un nen a la casa del costat, viu un nen, i malfien d'ell, de la nena, malfien d'ella. I un dia veu que té un cubell, que és el que tenen ells a casa seva. Mirant per la finestra té un cubell i diuen, s'ha robat el cubell. Salten, li prenen i la nena es posa a plorar i al final quan arriben a casa seva veuen que ells també tenien el cubell, sinó que la nena també tenia el cubell.
Bé,
i això, i després
jutgem.
Van i li demanen disculpes. I és una miqueta per donar la moral, una miqueta de dir, no hem de desconfiar tant de la gent.
Clar,
el dibuix és molt infantil,
sí,
és a
molt.
Partir de 7 anys, 6, 7 anys, es parla una miqueta per la canalleta.
Doncs un còmic amb valors també pels més petits de la casa.
I l'altra proposta és en Cosmo Ratolí i la Bombeta, el planeta confit del Fermín Solís, publicat per Bang Ediciones, en què són el Cosmo Ratolí i la Bombeta que volten per l'univers. Sempre fan, aquesta és la quarta aventura, tenen aventures per tot el món i en aquest cas van a un planeta perquè han de fer una miqueta en plan Los Siete Magníficos, recordes la pel·lícula Los Siete Magníficos?
Sí, i tant, i tant.
Han d'anar a ajudar a un poble que hi ha uns pirates que els cada any van a prendre'ls els diners i ells els ajudaran, reuneixen set herois i els ajudaran a combatre.
Doncs aquestes eren les propostes que ens ha portat avui en Rafael per còmics per tots els públics, com hem vist, que la veritat que no ens han deixat indiferents. Moltíssimes gràcies, Rafael, com
a
sempre.
Vosaltres.
Al matí, amb Raquel García.